D'acord? Estem a lloc. Hem donat uns minuts per valorar una proposta que ens ha fet arribar el Partit Socialista. En principi, no entrarà al punt que se'ns demana a ple. Val? En tot cas, entenem que la mateixa moció genera molt debat, és susceptible de moltes esmenes, que hi ha una moció que s'ha presentat, és cert, avui mateix, però al matí, que donava peu, si més no, a tenir la capacitat de llegir-la. En aquest cas, és una moció que com dic, genera doncs, molt debat i precisament també doncs, no només amb la part expositiva, sinó també amb els acords. Per tant, emplacem el Partit Socialista a que aquesta moció es pugui presentar en el següent ple municipal i que tinguem més possibilitat i capacitat de debatre. No entraria. Ara sí, començaríem el ple ordinari del mes de març de l'Ajuntament de Capellades i començaríem pel primer punt, que seria les actes pendents d'aprovar del... hi ha dos punts extraordinaris que s'han de votar, perdoneu. Un és, com dèiem, el punt d'ampliació per a la delegació de les facultats de gestió i recaptació de les multes de circulació en la Diputació de Barcelona i alhora confirmar i clarificar l'abast d'anteriors acords de delegació, que us he fet abans de començar una breu explicació d'aquest punt, ve precisament de l'acord de ple de desembre i el retorn de la Diputació és que aquell acord s'ampliï amb un punt doncs, que clarifica exactament les funcions de la Diputació que deleguem des de l'Ajuntament de Capellades. I l'altra seria doncs, aquesta moció que se us ha fet arribar al matí, doncs, és la moció que se'ns ha fet arribar des de l'Associació Catalana Municipis i l'AMI i que doncs, es titula Moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat espanyol presentada per l'equip de govern de l'Ajuntament de Capellades. Emplacem també si alguna altra formació política si vol adherir a la presentació d'aquesta moció. Sí, Partit Demòcrata. El Partit Socialista també s'afegiria a la presentació d'aquesta moció, no entenem que no. Votaríem, per tant, primer la incorporació de l'ordre del dia del punt extraordinari de la proposta de ple de l'ampliació per a la delegació de facultats de gestió i recaptació de les multes de circulació en la Diputació de Barcelona. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
I el següent punt seria la votació i posada a la moció per l'alliberament dels presos polítics. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
D'acord, ara sí, començaríem pel primer punt de l'ordre del dia. Seria l'acte de la sessió ordinària, aprovació de l'acte de la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Capellades celebrada el dia 28 de febrer de 2018. Partit Demòcrata?
No tenim res a afegir.
Esquerra Republicana, Partit Socialista, doncs passaríem a la seva votació. Vots favorables?
Queda aprovada per unanimitat.
Següent punt, informaríem al ple del canvi de representants de l'Ajuntament, l'organisme autònom Llar d'Infants Vailets i la societat La Lliga, comissió gestora del conveni. El ple de l'Ajuntament del 1 de juliol de 2015 va acordar el nomenament dels representants de la corporació en organismes col·legiats que siguin competència del ple. En l'esmentat acord es va acordar nomenar representants en un temps parcial per aquesta legislatura, en aquest cas a l'organisme autònom Llar d'Infants Vailets, el senyor Eduard Iglesias Torres, els dos primers anys i fins al mes de juny, i el canvi per produir-se aquest canvi que seria i agafaria el relleu la senyora Soraya Bennes, val, del Partit Socialista. Per als últims dos anys, fins al del 2017 al 2019. I a la societat La Lliga doncs, passaria una miqueta a una cosa similar, que seria doncs, el representant Aaron Alcázar Gutiérrez, els dos primers anys, del 15 al 17, fins al mes de juny, doncs, ara passaria a agafar el relleu el senyor Eduard Iglesias Torres, els següents dos anys, que seria del 17 al 2019, des del mes de juny. Per tant, a l'organisme autònom Llar d'Infants Vailets, ara hi formaria part la senyora Soraya Bennes, i a la societat La Lliga, comissió gestora del conveni, seria el senyor Eduard Iglesias Torres. Això no s'ha de votar. S'ha de comptar?
No,
s'informa el ple.
Sí, perquè avui ja estava aprovat en el ple de la legislatura. Ja.
D'acord. Donat compte, passaríem al següent punt, si no hi ha alguna observació per part dels partits. Partit Demòcrata, Esquerra Republicana, Partit Socialista. Per la part que ens toca com a Ajuntament i com a representants d'aquests, sí que donar les gràcies per les funcions doncs, que s'han fet durant aquests dos anys a la Llar d'Infants Vailets i també doncs, a la Lliga i de les que, els dos anys que queden. Donaríem ara pas al següent punt. Seria donar compte dels decrets d'alcaldia del número 91 al 186. Els, com bé sabeu, la llista doncs, de decrets ha estat a punt de l'ordre del dia, com cada ple, i una miqueta doncs, amb el format que vàrem canviar ara ja fa uns mesos, i que qualsevol dubte, doncs, teniu la possibilitat d'adreçar-vos a l'Ajuntament i demanar qualsevol dels expedients. Donaria en compte d'aquest punt, si hi ha alguna observació per part del Partit Demòcrata.
Per part del Partit Demòcrata no hi ha cap observació.
Gràcies, Esquerra Republicana. Partit Socialista. Passaríem al següent punt de l'ordre del dia. Seria la creació del lloc de treball de tècnic de recursos humans. Bé, és una qüestió que s'ha anat parlat diverses vegades per diferents raons. Nosaltres portem a ple la creació d'aquest lloc de treball de tècnic de recursos humans. És una proposta que entenem que està àmpliament consensuada, que a més l'equip de govern porta estudiant i parlant des de fa ja molt de temps, i que valorem que és producte bàsicament de les necessitats laborals i administratives que necessita l'Ajuntament. Per endinsar-nos més una miqueta amb aquestes raons, bàsicament entenem que el volum de feina no només s'amplia any rere any, sinó que a més és cada cop més exigent amb l'administració i sobretot amb les administracions locals. El volum de la plantilla d'aquest Ajuntament exigeix, a més entenem, que una figura d'aquestes característiques, perquè ens hem d'anar adequant precisament a aquesta exigència, ens hem d'anar adequant a reforçar i donar múscul i dotar múscul als ajuntaments, i en aquest cas també ens toca a nosaltres fer esforços en aquest sentit. També som conscients de les limitacions que tenim, però com dèiem, creiem que aquest lloc de treball, tal com s'enfoca i com volem enfocar-lo, ajudarà a establir un marc de treball sobretot més òptim i que reforci precisament una de les potes més essencials d'un ajuntament, sobretot la seva estructura laboral i evidentment tot el que se'n deriva. La plaça en si, com es pot veure en l'expedient, realitza diverses funcions. Entre elles m'agradaria destacar doncs, les que se'n deriven sobretot de les relacions laborals i o negociació col·lectiva de l'Ajuntament, en relació a la contractació, aplicació, actualització de les normes, etc. Funcions que se'n deriven de la gestió de personal de la corporació, avaluació del rendiment, reclutament i selecció, etc. Realitzar i supervisar les funcions pròpies de l'administració de personal, contractació, control d'incidències, altes, baixes de personal, col·laboració amb les tasques que se'n deriven de la prevenció de riscos i la seguretat i salut en el treball, realitzar funcions que se'n deriven de l'organització, planificació de la plantilla, relació de llocs de treball, elaboració d'informes tècnics en l'àmbit de la seva especialitat, control dels contractes i gestions del personal en contracte temporal i substitut i personal substitut, informació i donar resposta a les consultes plantejades, realitzar la gestió de l'oferta pública d'ocupació, responsabilitats de la redacció de bases convocatòries, etc., vetllar per la seguretat i salut en el lloc de treball. Bé, és una, evidentment és un lloc de treball també exigent, complex, i genera tota una sèrie de responsabilitats i funcions que doncs, són aquestes i també algunes més. Entenem que i estem convençuts que l'enfoc és correcte, que és necessari. En aquest cas plantegem en el lloc de treball també, com es va explicar a comissió informativa, una mitja jornada. És com s'enfoca ara per ara aquesta funció. El futur doncs, parlarà o determinarà si això ha de ser també modificat o no. Entenem des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, que s'ajusta a les necessitats que tenim ara mateix i que, com hem dit al principi, reforça de retruc totes les àrees que així ja estan relacionades. El que deia, la mesura que ens fem forts també doncs, fem que la feina interna i administrativa, tots els resultats que se'n derivin i se'n deriven, assoleixen una major agilitat, assoleixen més velocitat i sobretot també, doncs, conjuntament amb aquests dos conceptes, més eficàcia i també control intern. Per tant, això el que acaba beneficiant no només és el funcionament intern de l'Ajuntament, sinó que també acaba beneficiant a totes les persones que precisament se n'aprofiten de l'Ajuntament, com ha de ser, i que tots els serveis que se'n deriven. Doncs abans de passar a votació, evidentment, donaríem la paraula a la resta de partits. Partit Demòcrata.
Bé, des del grup municipal que en aquest moment doncs representem, el Partit Demòcrata, portem 2 anys insistint en la necessitat de crear aquesta plaça, sabent que hi havia alguna plaça d'auxiliar administratiu que tenia fins ara les funcions de recursos humans. Hem insistit moltes vegades en la necessitat, en la previsió d'haver de professionalitzar una mica més aquest àmbit de gestió. Entenem que és una bona notícia que ens hàgiu fet cas, que tots els grups us hàgiu fet vostra també aquesta necessitat. Com a signe negatiu, a nosaltres sí que ens sembla que anem una mica tard. És a dir, ja fa temps que sabem que la plaça quedaria, la persona que d'alguna manera feia aquestes tasques i funcions es jubilava. Ara anem a aprovar la creació d'aquest lloc de treball. Nosaltres, com a punt no tan punt positiu, és que això tira endavant, com a punt no tan positiu, ens sembla que anem molt tard, perquè la idea o el suggeriment en aquest ple i fora d'aquest ple, nosaltres ja fa temps que el portem i per tant ens sembla que hauríem d'haver estat una mica més previsors. Però dit això, ens sembla positiu que això tiri endavant. Perquè una administració com l'Ajuntament, de la qual pengen també 2 organismes autònoms, necessita professionalitzar la tasca de recursos humans, que no només és un control de fitxatges, de nòmines, sinó també hi ha moltes més coses, com són els riscos laborals, l'assessorament en la negociació col·lectiva, el dia a dia, les baixes, les altes, molts aspectes que porta que, com en molts altres àmbits, també es necessiti doncs, una professionalització, en aquest cas doncs, de l'àmbit laboral i dels recursos humans. Sí que nosaltres hi votarem a favor, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, però el fet, i també entenem les tensions de pressupostàries que això genera, això ho entenem, però també pensem o posem en qüestió el fet que sigui a mitja jornada. És a dir, ens sembla que, en tot cas, el temps ho posarà a prova i si ens equivoquem, doncs, mala sort per nosaltres o millor per tot l'Ajuntament en conjunt, no? Però ens sembla que és just, per una banda, per les tasques que pot tenir, però per l'altra banda també per les opcions professionals dels candidats o candidates a agafar aquest lloc de treball, més enllà d'un cert itineratge o només de passada per aquí, diguéssim. Pel fet de ser mitja jornada. Poder estarem de sort i a vegades això fa que convergeixin les necessitats personals d'una persona amb el que ofereix l'Ajuntament en aquest lloc de treball. Tant de bo que sigui així, però el fet de ser mitja jornada, doncs jo pensem nosaltres que pot ser un problema en quant a les persones doncs, que vulguin assolir aquest lloc de treball. I si fos més de mitja jornada, que és aquest 50%, inclús a nivell salarial, diguem que és un lloc més atractiu i més competitiu en el mercat laboral. Això és el que ens sembla a nosaltres. En tot cas, això ja ho veurem i, per altra banda, l'Ajuntament tindrà l'oportunitat doncs, d'ampliar la jornada o de prendre les mesures que pugui prendre. No? Per altra banda, i així també ho hem traslladat, no té res a veure amb això, però sí que va lligat en l'àmbit d'on ha sortit aquesta necessitat i és el fet de que la plaça que ha quedat vacant d'auxiliar administratiu, sí que demanaríem també que es faci una altra descripció o plantilla, diguéssim, Ah, no, no, plantilla no. Perdona que el nom tècnic ara se m'ha oblidat. La fitxa d'administratiu. És a dir, que es pogués treure la plaça que ara queda lliure al marge de la que ara hem creat, perquè aquí, diguéssim, venim d'un moment en què conceptualment es bifurca i d'un auxiliar administratiu passem a un tècnic de recursos humans, però també podem passar a un administratiu o administrativa. I ens sembla que mica en mica anem posant les peces per anar... A veure, no és que abans estigui malament i després estarà bé, sinó que l'Ajuntament i l'estructura de treballadors també té un procés dinàmic i amb els anys ens hem d'anar adaptant mica en mica gradualment. I el que són places d'auxiliars administratius, doncs la lògica ens diu que haurien de ser administratius, perquè les tasques que fan no són purament d'auxiliars, sinó que realment són d'administratius. I per tant, ara que surt l'ocasió, és allò que hem dit diverses vegades, que quan hi ha un moviment, quan surt l'ocasió és quan l'equip de govern i l'Ajuntament a darrere, o tot l'Ajuntament a darrere, doncs és el moment d'anar-nos adaptant. I ens sembla que ara també és el moment per canviar aquesta plaça d'auxiliar administratiu en administratiu, i llavors veurem, lliure de les funcions o de moltes tasques de responsabilitat de recursos humans, quines tasques s'acaben donant, perquè sí que és cert, i això crec que s'ha de dir, perquè no tots, però almenys els actuals Partit Socialista, però altres hem tingut tasques de govern, i crec que tots podem compartir que l'administració, purament administració, doncs, home, va curta de personal. Almenys això és el que pensem nosaltres, i si mirem altres ajuntaments més petits, doncs veiem que menys s'ha de fer més feina, no? Escolta, ho deixem sobre la taula, seguirem insistint, tant de bo doncs, que en aquest mandat també es pugui tirar això endavant. Dit això, voldríem saber, o entenem, una pregunta, que després de fer això s'ha de modificar la plantilla de l'Ajuntament, cert? I la pregunta és quan es farà?
Sí, no? És el... Per la plantilla, no, també? Sí. Anava a dir, sí. Jo crec que... Sí, és conjunt, eh?
És conjunt?
Sí.
Sí, però si féssim la plantilla hauria d'estar proveïda, no?, econòmicament.
No.
El que és la relació de llocs de treball és l'assistència i el que és la plantilla l'únic que està ficant és valorant si està vacant o no.
Però ara estarà vacant. O sigui, ara provem resoldre el dubte, eh? Almenys jo ho entenc així. Per això pregunto. Ara estem creant la fitxa tècnica, la descripció. És el que ara votarem, oi?
La modificació de relació de treball i plantilla.
Sí, però la plantilla, si no vaig mal encaminat, és aquella primera part del pressupost en el qual hi ha una descripció de tots els llocs de treball, estan proveïts econòmicament i no necessàriament ocupats.
El que va al pressupost és l'annex de personal, que és la dotació de cada un de les plantilles i llocs de treball que estan ocupant. Però és l'annex de personal, no és la plantilla. La plantilla és si està vacant o no està vacant. Però no té per què ser igual el que és la plantilla amb l'annex de personal.
Sí, però insisteixo, ara el que anem a provar, perquè és important saber què aprovem, què votem, no? És la fitxa descriptiva, creem un lloc de treball i aquí i ara aprovem la fitxa descriptiva, però no modifiquem la plantilla de l'Ajuntament. Sí? Amb això també aprovem, però llavors no haurien de ser dos punts a aprovar o no? Jo pregunto, no ho sé. A veure,
és una pregunta que nosaltres també hem adreçat.
Escolteu, a veure, jo hi vaig estar en un ple, tinc l'oportunitat de ser el responsable també del personal, en aquest cas del Consell Comarcal, i ahir mateix vàrem aprovar la relació de llocs de treball, on hi ha això multiplicat per 100, més la modificació de plantilla perquè creàvem una nova plaça de tècnic de medi ambient. Jo entenc que el que fem avui només és, m'ho he llegit molt en diagonal, tampoc confesso que amb les presses poder no m'ho he llegit tot, però jo entenc.
La relació de llocs de treball és un instrument tècnic amb el que a través es realitza l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats del servei i es precisen els requisits de compliment de cada lloc de treball, així com les seves característiques i les seves retribucions.
Perfecte.
Diu el que és tant les característiques, les funcions, la provisió,
la RLT.
Això la RLT. Llavors s'aprova la fitxa. A la mateixa vegada que s'aprovarà la plantilla. Què significa? Que la plantilla entre dins de la plantilla, o sigui, una fitxa...
És a dir, en aquest punt,
sí.
En aquest punt estem votant la RLT per una banda, però només d'un lloc de treball, i a la vegada estem votant la modificació del pressupost amb la plantilla.
La plantilla de personal en si, on et dirà que la plantilla s'ha creat aquest lloc de treball i està vacant. Quan realment es dota amb el pressupost? Abans de treure-ho a concurs i de començar el procediment selectiu, se dota pressupostàriament. És a dir, la plantilla de personal no té per què estar tota dotada per decisió potser del govern de dir tinc tota aquesta plantilla i la tinc aprovada i no la vull dotar perquè no vull provisionar aquell lloc.
És a dir, ho fem llavors... No, és que ja m'estàs responent. Estem fent la relació de llocs de treball pels que ens puguin escoltar o el públic, de dir la descripció, les funcions d'aquest lloc de treball en concret i a més estem creant un lloc de treball a la plantilla.
La plantilla és les persones que, o sigui, quantes persones faran aquesta funció. Podien ser, per exemple, dos tècnics de recursos humans. Amb un altre ajuntament més gran, si com bé has dit segurament treballes amb un ent molt més gran, llavors pot ser una relació de llocs de treball amb una fitxa on la plantilla de personal siguin 4 persones. Llavors tenen que estar aquestes 4 places dotades. Si tu vols tindre 2 places vacants i 2 que realment les treus a concurs, quan les treguis a concurs, concurs provisional o selecció, no sé si m'explico molt bé, llavors sí que s'ha de provisionar pressupostàriament, abans de l'inici de la selecció.
Llavors, amb una quantia que són 16.000 euros,
sí.
Això es faria per decret d'alcaldia o passaria pel ple?
No, abans de fer el concurs s'haurà de fer una modificació pressupostària. Es veurà quin tipus de modificació pressupostària es fa. Depèn de quina decideixin l'equip de govern, serà mitjançant decret d'alcaldia, ja pugui ser una transferència dins del mateix capítol 1, etc. O bé,
si decideixen... Per quantitat, ara ja ens aniríem a un altre tema que ho deixarem pel dia que passi i ja està.
Per quantitat...
No, ja està, jo preguntava, perdoneu, però jo això ho he vist votat per separat, ja ho he vist junt, però s'havia creat el dubte, per això ho he preguntat.
La plantilla tu també la pots anar modificant 3 o 4 vegades durant el... No vol dir que
modifiquis el pressupost. Sí, la pregunta ve, perdoneu que és un tema poder més tècnic que cap altra cosa, però era saber què estàvem votant. Si una cosa... És a dir, amb una votació que farem ara, si decidim 2 coses o només una. I pel que veig, en fem 2.
Se'n fan 2, sí.
Perquè una té repercussió a l'altra, perquè si aproves una relació de llocs de treball, bé, també ho has de ficar dins de la plantilla, perquè la relació de llocs de treball, com bé diu, doncs és perquè hi ha unes necessitats a dins del servei. Si hi ha les necessitats dins del servei amb aquell ent, el que no seria lògic és que no estigués dins de la plantilla. I el que bé em dèieu de pressupostàriament, allò és l'annex de personal, que no és la plantilla. El que veieu en el pressupost és annex de personal. Són totes les dotacions de cada una de les persones.
I una última pregunta en relació amb aquest. Ja em dirigeixo al senyor alcalde. Quina previsió ha de convocar?
La previsió és en la relació de les capacitats, perquè ja tenim 2 propostes sobre la taula per fer les modificacions de crèdit. Veurem quina és la més òptima. Perquè, com bé sabeu i també has comentat, el pressupost també dona pel que dona i s'estira com s'estira. En relació que en tinguem ja això decidit, i esperem que sigui el més aviat possible, és a dir, no estem parlant de mig any ni d'un any, sinó esperem que sigui el més aviat possible, oferíem la modificació de crèdit i posaríem a concurs. Val? Per tant, sempre això dependrà una miqueta si precisament amb Hisenda i la resta de l'equip ja ens decidim si fer una cosa o l'altra, segons l'optimització doncs, dels recursos, però sí que ens agradaria que no s'allargués. Per tant, això no ens posa una plaça, un objectiu fix de dir tal data, però sí que la idea és seguir el procés de forma contínua.
Bueno, suposo que la descripció ja posa també quins són els requisits de titulació. Eh?
Sí, 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 des de la fitxa.
Sí. Molt bé. Moltes gràcies. Donaríem la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, nosaltres també, evidentment, també hi votarem a favor. Posar sobre la taula un dels criteris que va sortint de forma reiterada per part de tots els que anem intervenint, i és un dels, entenc, dels fonaments de la postura d'Esquerra en tot això, és que intentem evitar precisament allò, anar substituint críticament les persones que es van jubilar, no van deixant de treballar nosaltres, i al revés, no aprofitar cada moviment precisament per repensar l'organització, perquè tots en som conscients, potser més els que hem estat més vegades per aquí, doncs que és clar que les càrregues de treball canvien, que les compensacions entre diferents departaments doncs, no són les mateixes cada vegada, i que per tant allò substituir, fer un copiar i enganxa cada vegada que plega algú de la nostra organització no és la millor manera d'afrontar-ho. I és per això que el que comentem, que cada substitució, cada baixa és una oportunitat de repensar l'organització, de repensar les qualificacions, de veure si els auxiliars han de ser administratius, si hi ha d'haver alguna persona, com hem decidit, crec que tots junts, específicament dedicada i específicament preparada per fer aquesta feina. I per això nosaltres ens ha semblat adient crear aquest perfil. Ens ha semblat adient crear-lo a mitja jornada. Entenem que serà el volum de feina el que anirà determinant quin és el volum horari que se li ha de donar, i no a l'inrevés. Som conscients del que s'ha comentat des del grup del Partit Demòcrata, i esclar, una plaça a mitja jornada és menys atractiva que una plaça a jornada sencera, això és evident, però també és evident que nosaltres com a organització el que hem de preveure és quines són les nostres necessitats i no quines són les expectatives de la gent que vulgui venir a treballar amb nosaltres en primer lloc. No? Llavors nosaltres hem pensat que podíem arrencar a mitja jornada, sent-ne conscients del que s'ha comentat, però que tampoc podíem prendre el risc de fer una plaça més atractiva que ens acabés suposant un sobrecost per les nostres necessitats reals. Llavors hem valorat que sempre hi serem a temps de fer-ho i que començàvem el que comentàvem, a mitja jornada, més enllà d'aquests raonaments que es poden posar sobre la taula si pressupostàriament genera una tensió o no genera una tensió, al capdavall, si és una necessitat, ja es trobarà la manera de cobrir-ho. Per tant, des del nostre punt de vista, és un criteri bàsicament de prudència, de primer anar veient el què, i també, i enllaçat amb alguna altra cosa que s'ha dit, també tenint present que això, aquesta planificació de la plantilla, aquest anar veient quines càrregues de feina hi ha d'haver, quins perfils professionals són els que l'han de cobrir, amb quina calendarització s'ha d'anar cobrint, s'ha d'anar fent aquesta planificació, precisament és un dels de les funcions bàsiques del lloc que proveïm, i per tant també entenem que tota aquesta feina es podrà fer amb un criteri molt més professional per part d'aquest equip de govern o de qualsevol equip de govern, amb un perfil tècnic com el que estem descrivint avui i intentant fitxar, que no pas d'una altra manera. Per tant, doncs això que dèiem, segurament hauríem hagut d'anar més aviat. Doncs bé, una de les funcions bàsiques de la persona que acabi entomant aquesta feina precisament és no deixar que les... És una funció d'aquest lloc de treball, i entenem que és una funció bàsicament tècnica, professionalitzada, no ha de ser tant una funció de dependència política com el tema que comentàvem de si hem de tenir més administratius o més auxiliars. tot això, que tots podem tenir les nostres idees, fruit de la nostra experiència aquí, creiem que ens anirà molt bé que totes aquestes idees les podem contrastar, doncs això, amb un perfil molt més professional d'aquest àmbit.
Moltes gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra votarem també a favor, com crec que s'ha comentat. Entenem que a nivell d'organització de la casa les tasques han anat variant al llarg del temps, per tant, de vegades les tasques poder no es corresponen bé amb el lloc de treball, o hi ha llocs de treball on malauradament s'estan fent potser més tasques de les que s'haurien de fer. Per tant, entenem que el perfil de les tasques concretes d'aquest lloc de treball són prou específiques com per tenir aquesta persona dedicada amb aquest perfil particular. Per tant, el nostre vot és favorable. En quant al tema de la mitja jornada, sí que és cert que, com ha comentat el portaveu del PDeCAT, és cert que la mitja jornada pot ser un tema que ens hem plantejat també, que pot dificultar a l'hora del procés de selecció d'aquesta plaça, però sí que és cert que en aquest cas subscrivim una mica el que comentava el portaveu d'Esquerra, que no podem crear places en què comencem ja de bon començament aquest procés d'anar designant o fent tasques que són les pròpies i les que no són pròpies, perquè precisament entenc que, o entenem des del nostre grup, que la voluntat d'aquestes actuacions és precisament evitar això, no? És a dir, que aquests llocs de treball a fer aquelles tasques que són les pròpies d'aquest lloc de treball, evitant aquestes interferències amb d'altres tasques.
Moltes gràcies. Bé, celebrem que sí que hi hagi una posició majoritària en les necessitats, evidentment, doncs, dins de tots els punts de vista i també doncs, dubtes que puguin estar sobre la taula, que són evidentment presents i són legítims. I només faltaria, en som també conscients, però entenem que fem un pas positiu i per tant, doncs, com hem dit, veurem com evoluciona, però creiem que l'Ajuntament precisament fa una tasca, fa una feina que portem molt temps pensant des de l'equip de govern i que finalment, de moment, s'escenifica d'aquesta manera i s'implanta. D'acord? Passaríem a votar aquest punt. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem ara a l'aprovació de festes locals per l'any 2019. Aquest any se'ns requereix una miqueta més abans que el que sol passar, doncs, per tant, doncs ja que ho teníem, doncs passàvem a fer la proposta. És una proposta que s'engloba dins del 6 de febrer, que seria Santa Dorotea, i el 16 d'agost, que aquí veig que posa dimarts i dijous, em sembla que és dimecres i divendres, eh? Que sí? Sí, aquí posa dimarts i dijous, però és dimecres i divendres. Sí, 6 de febrer és dimecres, 16 d'agost és divendres. S'ha de remarcar també, doncs, que com hem volgut fer des de cada cop que hem aprovat aquests festius, doncs, també s'ha volgut consultar, doncs, amb un dels sectors que, doncs, a més se'n poden beneficiar, en aquest cas que és el comerç, i que, doncs, també, doncs, trobava i en acord, doncs, que aquests dies festius també, doncs, els afavoreixen, eh? No pas perquè haguem de dependre de ningú, però sí que sempre és interessant tenir en compte tothom i sobretot els sectors que se'n poden precisament sentir més beneficiats o no, depèn de com vagi. D'acord? Per tant, la proposta seria 6 de febrer, que és dimecres del 2019, i el 16 d'agost, que és divendres també del 2019. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
No, nosaltres, a veure, ja ens està bé. Respectem aquesta decisió. Si el comerç o el sector de l'ensenyament també els hi ha de bé, doncs endavant. Malgrat que, a veure, quan les festes cauen entre setmana i són a l'agost va molt bé, però al febrer, bueno, jo personalment tinc els meus dubtes, però escolta, hi votarem a favor, perquè després això de canviar els sants, hi ha una oposició clerical molt ferotge que em sembla que és molt difícil de canviar.
D'acord, gràcies. Donaríem la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, és el que es comenta, o sigui, és evident, que totes les festes són desplaçables, però aquí sí que és un criteri bàsicament de voluntat política. Esquerra Republicana ha reivindicat sempre que la festivitat de la festa major d'hivern era la que era, caigués el dia que caigués, i quan cau en dilluns o en divendres permet fer grans ponts, i quan cau en dimecres, doncs no s'ha de pensar d'una altra manera, eh? I bé, mantenim aquesta línia, entenem que, a més, cada vegada més, les coses que ens singularitzen a cada municipi, a cada poble, les que ens fan mínimament diferents, encara que portin després problemes de gestió, són les que acaben donant una certa personalitat, i que tot el que és enllaçar caps de setmana fins i tot on no ho són, està molt bé, fem unes grans festes marxant fora, però no genera cap sentiment de pertinença ni d'arrelament al municipi, i per això nosaltres continuem sempre proposant aquest dia, sent també la major part de nosaltres gent que treballa fora i que, per tant, el regidor de Cultura sovint és el primer que no pot gaudir de la festa quan és en dia feiner, però no per això ens sembla que l'haguem de canviar. I l'altre, bé, és un clàssic, enllaçar la festa major de forma que es pugui programar amb lluïment.
D'acord, gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra, com ja hem dit en anteriors ocasions, entenem que el dia de Santa Dorotea és el dia 6, per tant, el lògic és que sigui el dia 6 i entenem que la festa major d'estiu, evidentment, segons les dates en què caigui el 15 d'agost, ens adaptem amb aquell dia que es pot agafar, per tant, en aquest cas, entenem escollir el dia 16 en aquest cas en lloc del 14.
D'acord, sense afegir res més, o vols comentar alguna cosa? Sisplau. El què, perdona? La festa major serà llarga, és possible. Vinga, doncs passem a la votació d'aquest punt, aprovació de les festes locals de l'any 2019. Vots a favor? Donaríem compte al ple, precisament, expressament, també en aquest punt, pel nomenament de com a tresorera accidental, la senyora Eva Monteagudo Hidalgo, donat que s'ha anat comentant durant temps enrere, en plens, però també en comissions informatives, com anàvem explicant el nomenament d'accidental de tresoreria vingut també doncs, a les noves lleis que obligaven els ajuntaments a que un regidor no podia tenir aquest càrrec per una banda i també, com bé sabeu, l'obligació de crear aquesta plaça als ajuntaments obligatòriament, doncs finalment ara es va fer tot el procés i doncs, aquest procés també depenia d'administració local pel tipus de plaça que és. I per tant, un cop fet tots aquests processos, que entenem que han anat més lents del que voldríem, sempre hem estat una miqueta subjectes al retorn d'administració local, un cop se'ns ha donat sempre via lliure, doncs ja procedim al nomenament accidental de la senyora Eva Monteagudo com a tresorera de l'Ajuntament. I bé, home, ens agradava informar, precisament també aprofitant el ple, a la resta de partits, tot i que ja ho vam fer en comissió informativa, per doncs, això, ja és una qüestió que en principi entra dins de tot el que diríem el reglament i llei doncs, de tresoreria de l'Ajuntament. Partit Demòcrata.
No, per la nostra banda ens està bé, vull dir, al final, dins de les opcions que deu tenir l'equip de govern, en aquest moment és l'única que és possible, no? La pregunta és la següent. Tenim la plaça de tresorer creada, oi?
Sí.
També em sembla que és com a mitja jornada o això,
No,
no?
és a jornada sencera, però sí que és cert que amb una valoració, diguem, en la seva fitxa de descripció de treball econòmica, diguem-ne, no en la mateixa mida que altres ajuntaments,
I
per dir-ho d'alguna forma,
veieu alguna possibilitat de que això es cobreixi o no? O en aquests moments es preveu que aquestes places no es cobreixin perquè no sé si interessen o no interessen a...
En aquests moments, si m'ho preguntes com a
No, no, no,
alcalde, però com a
és...
alcalde, en aquests moments la previsió és que aquesta plaça estigui ocupada accidentalment. Sí que és cert que és possible que obligatòriament s'hagi de posar concurs, per tant, estigui oberta a que una persona amb aquesta, diguem, amb aquest, com a tresorera o tresorer, tingui la possibilitat d'aterrar a Capellades i doncs, mirar d'entrar aquesta plaça.
Tenim l'obligació com a Ajuntament cada X temps. Sí.
Si no m'equivoco, és anualment posar a concurs o és ara?
Anualment es posa en concurs. El que passa que si no surt del concurs de Catalunya entren a l'estatal, llavors és molt difícil. Però no estar, també s'hauria, l'Ajuntament no pot convocar, com és el cas de l'interinatge.
La idea és no convocar aquesta plaça ara per ara. D'acord? Esquerra Republicana.
Bé, Esquerra Republicana, ens congratulem d'haver pogut arribar a aquest port final. Tots sabeu que ha estat un procés el tema de la tresoreria llarg, feixuc i bé, i cansat per tots. I creiem també des d'Esquerra Republicana i creiem que és de justícia que de la mateixa manera que quan algú doncs plega d'algun patronat o de qualsevol lloc de representativitat i de diguem, treball públic, de servei públic, i des d'aquest ple els agraïm i els encoratgem a que continuïn dedicant-se al servei públic des d'altres àmbits, creiem que és de justícia també agrair o reconèixer la feina del nostre company regidor Sergi Pérez, que ha portat aquesta feina amb gran dignitat i gran dedicació tot el temps en què no li ha calgut més remei que fer-la perquè no es podia solucionar aquestes qüestions administratives. I per tant, més enllà de la petita broma, doncs això, sí que hi ha una crítica a l'administració per totes les dificultats que posa per proveir aquestes funcions i hi ha un agraïment i un reconeixement sincer a la feina del nostre company.
D'acord, moltes gràcies també per l'agraïment que se'ns ha escapat, però està allà. Hi ha una càrrega al darrere. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
No, res a afegir, vull dir, és un tema que ja hem comentat en més d'una ocasió. Hi ha aquesta necessitat administrativa de tenir aquesta figura del tresorer, com hem comentat en diverses ocasions. Actualment la forma més idònia de cobrir és d'aquesta manera, per tant no tenim cap més afegit en aquest punt.
D'acord, moltes gràcies. Donaríem donat compte del punt, passaríem al següent. En aquest cas ja passaríem als punts extraordinaris que hem votat al principi del ple d'avui i que el primer seria doncs, l'ampliació per a la delegació de les facultats de gestió i recaptació de les multes de circulació en la Diputació de Barcelona i a l'hora de confirmar i clarificar l'abast d'anteriors acords de delegació. Això va relacionat amb l'aprovació de ple que es va produir al desembre, precisament on ampliàvem i concretàvem una de les delegacions de ple relacionat amb les sancions de trànsit i que doncs, en el retorn d'aquella aprovació de ple la Diputació ens ha dit que s'havia d'afegir un punt que no sortia en la mesura que doncs, la Diputació creu que ha de sortir, que és el primer, que és la modificació precisament que ens fan afegir dels acords, que doncs, diu el següent, delegant la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu organisme de gestió tributària exerceixi per compte d'aquesta corporació les competències de gestió i recaptació de les multes de circulació que a continuació s'especifiquen. Punt A, comunicar a la Direcció General de Trànsit pels mitjans que es determinin les dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, els efectes previstos en la normativa sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. El B, declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar fallits els obligats del pagament. I el C, que és registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i o recaptació de les multes, puguin presentar els interessats davant de l'organisme de gestió tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament per mitjans telemàtics, cas de resultar aquest últim l'administració competent per la seva resolució o tramitació. Val, això és el que la Diputació ens ha dit que s'havia d'afegir en el retorn precisament d'aquella aprovació. En la resta doncs, el que s'especifica expressament és la delegació que ja tenim feta amb la Diputació que afegeix el que vam afegir el desembre especificant aquest punt que acabem de comentar. Entrem per extraordinari perquè precisament enteníem que ja veníem rodats del punt més rellevant que era el que es va produir el desembre i que aquest passava a ser més enllà un tràmit administratiu que se'ns demana. donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
No, no tenim res a afegir, si això ha de millorar el que és la gestió, doncs ja, ja ens està bé.
D'acord, moltes gràcies, Esquerra Republicana. Correcte. Partit Socialista. Correcte. Passaríem aquest punt a votació, vots a favor.
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, en aquest cas també un punt extraordinari, és la proposta de ple de la moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat espanyol, presentada per l'equip de govern, en aquest cas per Vilacapellas CUP, per Esquerra Republicana i també pel Partit Demòcrata, que com bé ha dit s'afegeix a la presentació d'aquesta moció. I com bé sabeu, poc podríem dir perquè esteu tots i totes, crec que força al corrent, perquè la realitat és crua, però no ens n'escapem. I per tant, aquesta moció que se'ns ha fet arribar precisament avui al matí per part de l'Associació Catalana de Municipis i de l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, i que remarca doncs, i posa sobre la taula precisament aquesta deriva, però aquesta contínua exercici repressiu de l'Estat espanyol cap a les nostres figures i representants polítics de Catalunya. Com bé posa la part expositiva, sense tampoc entrar molt en ella, perquè seria potser reiterar, però sí que és cert que de vegades fa falta doncs, seguir-ho comentant. Relata precisament l'episodi del divendres, precisament doncs, amb l'entrada a presó de molts altres representants polítics que es veuen immersos precisament per l'esforç de donar la paraula i la veu al poble, doncs altre cop a presó, entenem a més que per raons absolutament polítiques, com a braç executor precisament d'un govern que entenem que no escolta, que no aposta precisament pel diàleg i que no aposta precisament per donar peces de solució i que aquestes peces a més passen precisament per donar la veu al poble en determinació del que vol en el seu futur. Un divendres negre, com relata la part expositiva, que es va complementar per un dissabte també negre, en el qual, doncs, com vam conèixer, doncs, passaven a la retenció i detenció del president Carles Puigdemont a Alemanya i que el que fa és seguir aquesta via autoritària i repressiva de l'Estat espanyol, com dèiem, sense apostar claríssimament, com molts organismes internacionals reclamen, com el poble català reclama, per vies de diàleg, per vies de consensos, per vies que precisament entenem que la història ens ensenya que és l'única manera de solucionar els conflictes polítics, no només a Catalunya, sinó precisament a la resta del món i que tenim moltíssims exemples que així ho escenifiquen. Començaré a llegir abans dels acords els últims dos paràgrafs perquè doncs, resumeixen en part una miqueta l'esperit d'aquesta moció i reconeixen també doncs, totes aquelles persones que estan a dia d'avui immerses en aquesta onada repressiva. No ens oblidem a més de tota la onada repressiva que arriba o arribarà molta altra gent, potser més de peu, més de carrer, que no té aquests càrrecs, però que també doncs, per manifestar-se, per oposar-se a aquesta deriva autoritària, també està doncs, jugant-se molts cops i davant d'aquest estat espanyol capaç de tot, jugant-se també bona part de les seves responsabilitats de vida, ja, bàsicament. Diu, potser ingenuament es pensen que manllevant-nos els nostres representants Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d'exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadanes. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver, la llibertat i el ple exercici de la democràcia. Contra la dictadura del 155 trobareu un poble compromès i ferm, perquè la nostra lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits. Així acaba la part expositiva d'aquesta moció i els acords que posarà a votació l'Ajuntament de Capellades i en aquest ple són els següents. Primer, exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Segon, exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats, Carles Puigdemont, Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure's sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. Tercer, declarar la vulneració de les llibertats de les persones recollides i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d'un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. Quart, denunciar l'evident manca de separació de poders a l'estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l'estat. Cinquè, demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d'una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. Sisè, instem a totes les entitats acapellades a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya. I setè, comunicar al Parlament de Catalunya, a l'Oficina del Parlament Europeu de Barcelona, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans, així com a l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència, l'aprovació de la present moció. S'ha de dir, per últim, abans de donar pas, afegir que a mi se m'ha fet arribar que hi havia alguna modificació mateixa de la moció des d'aquests dos organismes, però ha sigut una cosa molt tardana, i també m'agradaria afegir que avui s'han produït dues detencions més, en aquest cas, de dues persones que lliurement i voluntàriament, i en aquest cas que formen part del cos de Mossos d'Esquadra, tres, ja m'estan dient, doncs tres, han estat detingudes també per exercir, en aquest cas, i acompanyar el president Carles Puigdemont en el seu exili i precisament doncs, per ajudar a les seves tasques. També ens agradaria afegir-nos a la condemna precisament doncs, aquestes detencions, perquè segueixen vulnerant, en la mesura que s'està vulnerant, entenem d'una forma flagrant, els drets i llibertats de les persones. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Veiem, no, la veritat és que no tenim massa res a afegir perquè jo crec que està tot dit. Fa dos anys que anem repetint una mica, el mateix, que va ser cada vegada va increixendo i diguéssim tot això està cada vegada més gros, no? Malauradament. No tenim res a afegir, vull dir, podríem introduir matisos, però ara no venen al cas, aquesta és la moció i és la que votarem favorablement, res més.
D'acord, moltes gràcies. Donaríem la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, malauradament, cada, una mica ho estem dient, cada moció, cada nou document caduca des de que l'imprimeixes fins que intentes aprovar-lo. Això sembla no tenir cap tipus d'aturador per part de qui exerceix la repressió. Però això no treu que nosaltres haurem d'anar-nos refermant cada vegada en aquestes línies més generals, en aquests principis més globals que surten a la part expositiva, perquè el que és, diguem-ne, les dades sí que van variant. I des d'Esquerra Republicana doncs, volem refermar, més enllà del contingut i del títol de la moció, aquesta vegada és especialment, diguem-ne, clara, no deixa gaire dubte interpretacions estranyes ni una moció per l'alliberament dels presos polítics. Està clar que es demana i està clar que estem definint que els empresonats estan empresonats en la seva qualitat de polítics i no de delinqüents. El retorn dels exiliats, no? Sense cap tipus de condició, són exiliats i s'exigeix el seu retorn. I la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol. En aquests tres títols crec que està tot dit i entenc que una mica, gairebé que més enllà dels posicionaments polítics de cadascun, com a acte de solidaritat humana i fins i tot, si em deixeu estirar l'argument, fins i tot com a acte de solidaritat gremial. Tots som aquí representant unes idees, no venim a títol particular, sinó que som els representants, els intèrprets del que se'ns ha demanat que vinguem a fer aquí, com aquestes persones que estan exiliades, com aquestes persones que estan empresonades. No? I el que surt a la part expositiva, jo crec que ho hem d'anar refermant totes les vegades que calgui. Nosaltres, continuarem defensant les nostres idees polítiques, cadascú les seves. Les d'Esquerra Republicana és arribar a aconseguir una república d'homes i dones lliures, i de la mateixa manera que el nostre objectiu és aquest, nosaltres farem costat a qualsevol altre que defensi qualsevol altre objectiu. O sigui, nosaltres estarem al costat dels que defensin la voluntat del poble, democràticament expressada, lliurement expressada. I això sí que no caduca, més enllà de que hi hagi 8 empresonats o 80, més enllà de que siguin consellers de la Generalitat de Catalunya o acabin sent tal com està tot plegat qualsevol de nosaltres, regidors de poble o ciutadans a títol particular, aquest principi general no caduca, no? I per tant, doncs, l'altra cosa que es desitja fa un moment, refermar aquest compromís a la defensa de la causa més justa, que no és la de la República Catalana, sinó directament la de la democràcia, la de la llibertat, la de poder exercir la defensa de les conviccions sense cap tipus de pressió ni repressió. I crec que és força significatiu de la situació el que, malauradament, perquè crec que ho hem de dir així, vam poder viure dimarts, no?, amb tot el goig i tota l'alegria que capellades ens haguessin triat per fer la celebració del Dia Mundial del Teatre. El Principat és molt gran, no? Per tant, ostres, això jo crec que estàvem tots orgullosos de poder-ho fer aquí, que vingués, doncs, això, un representant de la Federació d'Ateneus, representants de la Federació de Grups de Teatre Amateur, quina cosa tan perillosa, no?, els que fan teatre amateur i fan pastorets, i l'Associació d'Actors Professionals, i que en un acte com aquest, que ha de ser lluït, que ha de ser festiu, que ha de ser, diguem-ne, d'agraïment a tota la gent que fa aquesta feina en el nostre Principat, no hi pugui haver el conseller del teu govern, que és, diguem-ne, la màxima autoritat, el que té més representativitat en un acte així, el que té més sentit que hi sigui, i que s'hagi d'adreçar a tota aquesta bona gent com si estéssim en una reunió clandestina, enviant un missatge pel mòbil, enganxant el mòbil amb un micro perquè es pogués sentir. Crec que tot això és molt indicatiu, molt significatiu d'aquesta situació de normalitat constant que vivim i que no podem tendir a normalitzar. Per tant, que les mocions seran repetitives, no podem fer veure que no passa res i deixar d'aprovar mocions. Canviarem tota la part que vagi caducant, però la part, diguem-ne, de filosofia, de defensa de la llibertat i de la democràcia, més enllà de quin és l'objectiu final de cadascun dels que som aquí, no podem renunciar a plantejar-la, i així ho continuarem fent cada vegada.
D'acord, moltes gràcies. Donaria la paraula al Partit Socialista.
Bé, des del Grup Socialista, com en tres ocasions, podem compartir que considerem desproporcionades les mesures cautelars que impliquen la presó provisional de les persones afectades, de la mateixa manera que entenem que els conflictes polítics s'han de solucionar en el marc polític i no judicialitzant-los. De fet, a l'anterior ple es va presentar una moció i de fet vam coincidir en aquella ocasió, però malauradament he de dir que en aquesta moció entenem que des del nostre grup no podem estar d'acord amb la part expositiva, així com en part dels acords que s'hi presenten. Entenem que aquesta moció no va en la línia de la que, des del nostre punt de vista, és la solució, o potser estem equivocats, però el que nosaltres creiem que és la solució a l'actual atzucat, que és establir un marc de diàleg, negociació i pacte entre les forces polítiques i socials catalanes a fi de trencar la dinàmica d'enfrontament i bloqueig actual que estableix les pautes d'un procés de reconciliació després d'esdeveniments tan traumàtics com els que hem viscut en els últims mesos. Per tant, malauradament, en aquesta ocasió el nostre vot serà negatiu.
Bé, això donaria per un llarg debat. Us puc dir, menys des de Vilacavall Escup, que no estem gens d'acord amb els raonaments que exposeu, que precisament, des del nostre punt de vista, a més, la moció explica molt bé i especifica molt bé el que estem patint i fins i tot podria ser una moció que podria ampliar-se amb 50 fulles més per tot el que estem patint com a poble. Però bé, més enllà doncs, evidentment, la legitimitat d'expressar les idees, sí que m'agradaria dir que hi ha contradiccions. Entenem que hi ha contradiccions en aquest discurs de no judicialitzar la política, perquè precisament el que fa l'estat espanyol, i en aquest cas també amb el partit que representeu, entenem és judicialitzar-la, és donar via lliure al 155, és una via lliure i fins i tot potser donar via lliure del que no es diu, no? Que precisament potser fereix més i és més explícit del que de vegades s'acaba dient. M'agradaria exposar això més enllà de tampoc no entrar en un debat perquè doncs, les posicions són clares, per part de tots els partits, però sí que no m'agradaria anar-me amb, sap molt greu, amb el regust de boca de que seguim sentint certs raonaments per part d'alguns representants polítics de Catalunya que doncs, m'agradaria recalcar que no deixen de ser contradictoris de cap a peus. I crec que en aquest cas m'adreço al Partit Socialista, crec que la gravetat de la situació, que les vides troncades d'aquestes famílies, que la política catalana es veu precisament enmig d'un atzucac absolutament de judicialització de la política i això és gràcies a tots els partits que han donat via lliure a això. I no entenem i no veiem perquè bàsicament no hi ha accions que vagin en una direcció contrària al que entenem que és bueno, això que estic comentant. Res més, eh? Tampoc no voldria allargar-me, no sé si voleu donar algun torn a rèplica.
Bueno, sí. Molt breument, evidentment, doncs, cadascú, doncs, i evidentment per això estem aquí d'expressar el que creiem. Com comentava el company Aaron, doncs, no creiem perquè doncs, hi ha certes afirmacions com la separació de poders o la democràcia o també referències a ens internacionals que creiem que doncs, hi ha. Ara que estem fent-nos experts en dret internacional, en dret penal alemany, en dret penal belga, ara també el britànic i també el suís, doncs, bueno, on va descobrint que doncs, hi ha lleis que aquí a l'estat espanyol doncs, no són tan diferents de les que hi ha a altres estats. El que ha passat amb el 155... Evidentment, doncs, no és el nostre grat, però davant de la situació que va haver-hi, doncs, va ser una mesura d'urgència a aplicar. Respecte a la judicialització, tampoc hi estem d'acord i ho hem demanat aquí i arreu que no es fes, però la justícia té el seu camí i evidentment quan es comença a quebrantar les lleis doncs, és el problema que hi ha. Si algú... doncs, té dubtes sobre la percepció de la independència judicial, doncs, consultem organismes internacionals. Per exemple, d'aquí una estona publicarem al nostre Twitter l'informe d'independència judicial de la Comissió Europea i veurem que en percepció és cert que Espanya té una percepció de la independència judicial baixa, però en canvi, en quant al sistema d'elecció de jutges, està millor que altres estats, com per exemple Bèlgica, per dir-ne un que em ve al cap. Si anem al famós Tribunal Europeu de Drets Humans doncs, i ens fixem en les sentències, per cert que recentment en va haver-hi una sobre la crema d'unes fotos, sembla, no? Totalment, totalment legítim i és més, estaria d'acord en que no s'hauria d'haver arribat fins aquí. Però un fals números de les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans respecte a Espanya i clar, per exemple, en els 39 anys que porta Espanya sota la jurisdicció diguem-ne del Tribunal Europeu de Drets Humans ha tingut 103 sentències desfavorables. Si anem al país o a l'estat que està sobre nostre, diguem geogràficament, en els seus 44 anys n'ha tingut 728. Si anem una mica més a l'est, Itàlia, en 63 anys, 1819. Si anem a Alemanya, que ara està de moda, en 65 anys, 193. I si anem a Bèlgica, en 63 anys, 171. Si algú fa el càlcul de sentències per any, de totes d'aquests 5, no? Perquè n'hi ha 5, Espanya és el que té més baix. No vol dir ni que sigui positiu ni negatiu, perquè crec que evidentment el fet de que tinguem sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans desfavorables, doncs és un senyal de que hi ha coses que han de canviar. Com deia el tema de amb la sentència recent aquesta que hi ha hagut de la crema de les fotos, doncs hem vist com ja hi havia legisladors entre alguns pronunciats que deien doncs que s'haurien potser de revisar algunes recents sentències també. I si algú diu, bueno, però això és una evolució històrica, doncs fixem-nos en l'any passat, 2017. 641 demandes presentades al Tribunal Europeu de Drets Humans per Espanya, contra Espanya, de les quals se'n van arxivar 634. Les dades, si algú les vol, són curiosament molt consultables, plenament consultables a la web del Tribunal Europeu de Drets Humans. D'aquestes denúncies, l'any passat tenim que a Espanya hi va haver-hi en 5 casos violacions d'algun dret humà. A França, 6. A Alemanya, 7. A Bèlgica, 7. A Itàlia, 28. I a Àustria, 16. Això són les dades. Evidentment, la percepció que tenim els últims mesos per la concatenació de fets i de sentències és que doncs, tenim un problema. La llei Mordassa aprovada pel Partit Popular agreuja el problema i és evident, això no ho negarem. Ara bé, els fets i les xifres que publicarem després a la xarxa connoten que doncs, aquest problema que a vegades es denuncia doncs no ho és tant. Simplement és evident que no estem a favor de les mesures cautelars, ho hem dit des de l'inici, ho hem dit al ple, ho ha dit el nostre grup parlamentari, perquè creiem que no era necessari, però sí que és veritat que doncs, hi ha un sistema judicial que doncs, ha de seguir, segueix el seu camí, i això nosaltres doncs, no hi podem fer res. I simplement volíem afegir això. Gràcies.
No sé si això és susceptible d'alguna resposta, que m'imagino que sí, si es va produir. No sé si el Partit Demòcrata vol afegir alguna cosa més.
No, a veure, és que podríem fer un debat allò llarg i extens, i la veritat que, no sé, Si el féssim i a les 12 l'acabéssim i ho solucionéssim, de veritat que jo m'hi ampliaria molt a fons, però crec que no és així. És a dir, ara més enllà del que votem, jo ho he deixat anar una mica amb el de la moció. Nosaltres en aquest moment, ara i en aquest moment, només podem votar-hi a favor, malgrat que possiblement nosaltres com a grup, si ara anéssim a sopar, podríem discutir moltes coses i això i estem d'acord i això no, i perquè cada persona, cadascú ho veu diferent. Aleshores, penso que bueno, en els últims mesos hi ha coses que s'han fet bé, hi ha coses que poden haver d'altra manera, hi ha coses que s'han fet malament, hi ha coses que s'han fet malament aquí, però també hi ha moltes coses que s'han fet malament allà. Llavors, doncs, és veritat, com diu el regidor del Partit Socialista, que quan una cosa entra a la justícia, doncs agafa el seu curs, i no es pot parar. O sigui, quan aquí demanem l'alliberament, nosaltres sabem que per la separació de poders, ho podem demanar, però el poder judicial segueix el seu curs. No? El que sí que poder també hi ha són institucions no formals, sinó institucions més aviat informals, que sense que el president del govern hagi de trucar algú per una certa informalitat de manera de veure les coses funcionaran o funcionaran i sabrem què passarà d'una determinada manera, malgrat la llei. No? Bueno, potser ja aquest concepte de rebel·lió s'està portant a l'extrem. Potser hi ha coses que que un, malgrat no estar-hi d'acord, pot entendre, no? Que fins i tot doncs, hi hagi una, es pugui considerar una malversació, malgrat poder no estar d'acord, però es pot arribar a entendre. Ara, el concepte de rebel·lió, ja és forçar i estirar-ho molt al límit, no? No sé, podríem estar discutint molt. El que sí que està clar és que això, malauradament, em sembla que va per llarg, però només hi ha una manera de solucionar-ho. I no és, com diu la cap de l'oposició al Parlament, tothom ha d'anar dimitint fins que al final només hi serà ella, doncs així tampoc no ho solucionarem. Així és que no ho solucionarem, és a dir, hem de partir de la base de que tenim un país, en aquest cas Catalunya, doncs amb dues meitats bastant iguals, i això ho hem d'entendre. Sí que és veritat que hi ha algun grup del 155, home, que almenys és una mica més flexible que els altres, no diré pas que no, i que potser haurem de trobar punts d'encontre amb molts grups, no? Perquè no, aquest país és plural, no només hi ha una manera de veure les coses i que sí, doncs que s'han de fer les coses amb el, no diria amb un total consens perquè és impossible, però bueno, doncs deixeu-me que ho digui així, els nacionalistes espanyols catalans, doncs també em sembla que haurà d'arribar un moment que hauran de fer concessions, no? Perquè si no, vull dir, no podem tenir un país perpètuament dividit en dos. I que després, bueno, que tampoc no pot ser, és que hi hagi una sèrie de gent que es pugui presentar a les eleccions i després no puguin ser càrrecs electes. Perquè això també és una contradicció en si mateix. Bueno, podríem estar discutint, insisteixo, molt... no acabaríem mai, vull dir... Per tant, escolta, jo ho deixo estar aquí, cadascú que voti el que li sembli i ja està.
D'acord, gràcies. Esquerra Republicana, vol afegir alguna cosa?
Sí. Tampoc amb cap ànim de tombar cap opinió, però només sí que expressar la meva tristesa, per dir d'alguna forma, no? de que el regidor Carles Cuerva, company nostre, i que evidentment, doncs, i ho dic sense cap condescendència, ho dic, diguem-ne, des de l'amistat, que ha dedicat energia i una exposició doncs, prou brillant, no? Dedica aquesta energia i aquesta capacitat precisament a intentar fer passar per bo el sistema judicial espanyol en un moment en què, més enllà de que sigui millor o pitjor, és evident que es viu des del dolor en tota la nostra comunitat i que, per tant, intentar justificar l'actuació del sistema judicial espanyol aquí i ara, com a mínim, crec que demostra poca empatia i és alguna cosa que personalment jo sempre he reconegut als representants del Partit Socialista que a vegades, no? Aquesta capacitat de bueno, intentar, dins de la situació general i dins del marc diguem-ne, superior, doncs, tenir un criteri més propi, més arrelat doncs això, no? Els nostres veïns. Per tant, més enllà de que pugui ser veritat el que ens ha dit, que em permeto certs matisos d'aquí un moment, sí que volia expressar doncs, això, que me sapiu greu, no tant perquè estigui ben dit ni mal dit, sinó perquè és intentar justificar unes coses que com a mínim, com més es remenen, més dolor provoquen, més que no pas més pau, no? I volia fer aquest comentari. I sobre les dades que s'han dit, sense ser cap expert ni tenir-les, però només allò, reflexionant a mesura que les anaven dient, si realment el sistema judicial espanyol té un sistema d'elecció molt millor que el belga, com s'ha dit, i al final la percepció del seu resultat final, del resultat de la seva actuació, és que és molt més corrupte i que la percepció que té la gent és que és molt pitjor, no arrenca aquest últim esdeveniment, sinó històricament, perquè s'ha dit, doncs, ostres, si tenen el millor sistema d'elecció i després acaben tenint els pitjors resultats, quant a percepció, doncs alguna cosa no deu de funcionar dins d'aquest sistema, deu de tenir certa, o la percepció és errònia, o deu de tenir una certa permeabilitat, una certa familiaritat amb elements corruptors que fan que aquell sistema d'elecció que era bo suposadament, acabi derivant en una acció judicial que es percep com a no tan bona. No? Per tant, clar, totes aquestes dades es donen per molta interpretació. Eh? Jo també crec que, per exemple, que hi hagi molta menys repercussió en tribunals internacionals del que surt dels tribunals espanyols, en part també es deu a la cultura espanyola, que després de 40 anys de dictadura doncs no és de precisament confiança en massa justícia i de no posar gaire recursos, sinó que més aviat és conformista. No? I per tant, clar, no arriba tanta gent a tribunals internacionals perquè no hi ha aquesta cultura de confiança en la justícia i que per tant que altres països suposadament més avançats tinguin més resolucions contràries, jo crec que és una mostra, evidentment, de les seves mancances del seu sistema judicial, però també és una mostra de la fortalesa del seu sistema ciutadà, que és capaç de revoltar-se i d'anar als tribunals que calgui, que és una capacitat que la cultura espanyola, després de 40 anys de matxacament sistemàtic i diguem-ne intergeneracional, doncs no ha desenvolupat. Tard o d'hora la ciutadania espanyola confiarà més en totes les justícies o confiarà tan poc en la seva que recorrirà a instàncies superiors i s'equilibrarà i tindran més judicis negatius, insisteixo, per volum. Acabar comparant doncs estats que tenen el doble de població que l'espanyola o una vegada i mitja la població espanyola amb la quantitat de casos, crec que tampoc és un exercici diguem-ne d'honestedat intel·lectual, que no crec que es faci tampoc cap mal a fer, però que, clar, acabem barrejant unes dades que no tenen massa sentit. Però més enllà d'això, insisteixo, això al final és comparar coses que no és el que estem buscant ara. Nosaltres ara el que estem és, entenc, estem buscant solucionar problemes i millorar climes, no pas justificar les accions de ningú.
Molt bé, gràcies. Per acabar la ronda, a mi m'agradaria, perquè el debat sí que pot ser extens, en rèplica una miqueta amb el que s'ha comentat, són moltes dades. Crec que sí que si el que ens queda al final és comparar-nos amb qui ho ha fet més malament, precisament és mostra crec que del nivell en què s'ha arribat. I un apunt de molts, 103 sentències favorables, més totes aquelles que no mai s'han produït i que sí que han existit. I s'ha fet una referència a la llei Mordassa del PP que no ajuda, com tampoc ajuden els indults al Partit Socialista, policies condemnats per tortures, com tantes altres condemnes i també amnisties fiscals. No ajuda, aquesta és l'actitud. Entenem que també agafant una miqueta el llast i la línia doncs, de que venim d'on venim i l'estat espanyol precisament té una actitud i té un caràcter menys democràtic i més autoritari. Ho dic perquè de dades, i com a batalla de dades, ens podríem passar hores i podríem buscar dades per comparar i fer comparacions i normalment la majoria potser serien fins i tot odioses, però sí que m'agradaria donar aquests apunts que les podem precisament donar a tots els colors. Si us sembla bé, dit i exposat per tots els colors que estem aquí representats, passaríem a la votació d'aquest punt i d'aquesta moció. Vots favorables?
Vila de Capellades, CUP, Esquerra Republicana, PDeCAT.
Vots contraris?
PSC.
Ara sí, si no m'equivoco, passaríem a l'últim punt de l'ordre del dia, serien precs i preguntes. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, des del Partit Demòcrata no farem cap prec ni cap pregunta, perquè em sembla que estem en Setmana Santa i el que fem és desitjar-vos doncs, una bona Setmana Santa, una bona Pasqua, que esperem que aquests dies siguin un espai de reflexió, d'espiritualitat si cal, qui la tingui, o de vacances i que estigueu amb les famílies i amb els amics i que a veure si serveix, diguéssim, aquests dies, posem una mica la llavor doncs, de que el país trobi una mica més la serenor, la moderació, i que, bueno, doncs que malgrat això no deixem de perdre també el respecte també cap a la democràcia. Moderació no vol dir que ara ens hàgim d'oblidar de tot, no, però això sí que em sembla que tots ho necessitem.
Moltes gràcies i gràcies també pels consells. S'ha de dir tot en aquesta vida. Donaríem la paraula a Esquerra, al Partit Socialista, perdó. Sí.
Bé, per nostre, almenys aquest regidor, com no és gaire religiós, sí que tindria un petit, no prec ni pregunta, sinó com hem fet amb d'altres plens, us portem, us volíem preguntar si teniu coneixement d'una campanya que ha sortit des de la Unió Europea per dotar d'uns bons per instal·lació de xarxes wifi en municipis de les nostres característiques. Entenem que bé, és un pla que ens podria interessar, en aquest cas el regidor de comunicació, potser ja està el cas, però en tot cas sí que us demanaríem que hi fessi un cop d'ull, perquè són una sèrie de bons, al llarg de són 3 o 4 anys, i són bons d'uns 15.000 euros per fer actuacions en municipis de les nostres característiques, per tant entenc que és una iniciativa doncs que seria bo que ens poguéssim acollir.
En aquest cas donaríem la paraula al Jaume.
Bueno, jo tan sols haig de dir que m'he llegit les bases, hi ha 15 bons per país, t'obliguen, és a dir, donen 15.000 euros, t'obliguen a fer una despesa molt superior, llavors vam avaluar una mica els punts wifi que hi ha aquí capellades i aviam, vam decidir doncs, que no ens apuntàvem amb aquest desplegament, que a més s'ha de fer amb equips empreses que també tenen que estar registrades amb aquest projecte, i dic, vam desestimar, però m'he llegit totes les bases i les vaig comentar a l'equip de govern.
D'acord. Sí? L'Àngel.
Sí, volia comentar una cosa. Influïts pel calendari, les festivitats i els sants. Bé, recordar com que el proper ple segurament ens acabarà agafant passat Sant Jordi. Avançar-vos, que per Sant Jordi una mica amb la idea aquesta que diem de el dia que és la festa és el dia que sigui i que per tant l'hem de dotar de contingut, encara que sigui feiner, doncs que sapigueu que mantindrem una mica el format de parades, però que al llarg del matí sí que es preveu fer algun espectacle per a totes les escoles dins de l'horari escolar i que per tant dins del dia feiner hi haurà més activitat que potser altres anys, un primer matí i tarda, i sí que amb anterioritat, a banda que pugui haver-hi presentacions de llibres al llarg de tota la setmana, tant o de clubs de lectura a la biblioteca, sí que el diumenge, encara que no sigui Sant Jordi, com a vigília i com a dia festiu en què es poden participar amb més facilitat, doncs està previst fer la presentació de la filmació de la pel·lícula que es va fer arrel de l'aniversari de Capgrossos de Capellades, per tant és una altra cosa que també us podem avançar, que si no es torça ho faríem. I també com a novetat volem obrir, esperem que el temps acompanyi, volem obrir l'espai de dalt, es vol fer un acte, un recital poètic, musical, literari al terrat de la biblioteca. És això. Com que el ple ja serà passada la festa, doncs us ho volia avançar, ja us convidarem oportunament en tot el programa, però que sapigueu això, que es vol no renunciar al 23, encara que sigui feiner, omplir-lo de contingut, i al mateix temps aprofitar el cap de setmana abans per fer coses i fer més fàcil que tothom pugui participar-ne.
D'acord, moltes gràcies per la informació. Donaríem pas ara si a tots i preguntes del públic, si algú vol dirigir-nos algun prec. Si no és així, donaríem per acabat el ple ordinari del mes de març. Evidentment, bones vacances a tots i fins a la pròxima.